Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Una vida aplicant el Pare Nostre a la pau i la justícia. Al darrer número del Catalunya Cristiana, Ignasi Miranda i Tica Font recorden la figura d'Arcadi Oliveres, un home de concòrdia, transparent i defensor d'un amor d'amor i sense armes. Ell és fruit de l'aposta del Concili Vaticà II per tenir una veu d'església laica que s'adreça a tota la societat, sosté Tica Font.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula jazz.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com el dia.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix, sí, home! Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
El club més amics, el racó dels amics d'aquesta casa. Aquí comença. Bon dia, aquesta hora, en aquest moment, en aquesta ràdio, en aquest barri, en aquest estudi, obrim de bat a bat les portes metafòriques del nostre club, el de Ràdio Estel, per fer-vos un petit tour i recordar-vos que està a la vostra disposició. Avantatges, les rifes, m'agrada molt aquesta paraula de les rifes, és com de barri, és com de barri. Els sortejos, vaja, també cultura, amistat, per un preu d'allò més competitiu. Tot el que trobareu al Club Més Amics, i sobretot, amics i amigues oients i lectors de Catalunya Cristiana, que el Club Més Amics és el nostre carnet d'amistat i militància, perquè sabem que us agrada aquesta ràdio, us agrada Catalunya Cristiana, el nostre setmanari, també tot us agrada. Doncs el Club Més Amics és el teu club. Si és que està tot dit, si és que està tot clar, és que esteu convidadíssims. Ara us explico històries amb el guanyador o guanyadora de la cistella Cap Bravo d'aquesta setmana inclòs, però abans us recordo les nostres vies de contacte. Són diverses, anoteu. Pàgina web radioestel.cat, allà hi trobareu l'apartat del club i el formulari per fer-vos socis. Tot molt senzill, sincerament. També podeu trucar directament a la ràdio al 93-409-2770. Us repeteixo, 93-409-2770, i us atendrem amb molt de gust. I vinga, una mica de continguts, i és una mica com el vermut del divendres, a que sí? Unes olivetes, unes patates i el Club Més Amics. Seguim. El Club Més Amics és cultura, és trobada, són concerts, és teatre i són trobades i viatges. Tot això és aquest club. Per exemple, si t'agrada la música, la trobaràs en el nostre club amb el cicle de concerts BCN Clàssics, que són cicles de concerts, com sabeu, sempre amb la música clàssica com a leitmotiv en els seus diferents formats i que es fan temporada rere temporada a l'Auditori de Barcelona. I ara més que mai que cal recolzar i tornar a la cultura. Tres mestres de la música, per exemple, tenim programats al violí, piano i violoncel. Seran al cicle BCN Clàssics per presentar un programa de música jueva que inclourà l'emotiu trio per a piano número 2 de Xostakovich, inspirat en el descobriment dels horrors als camps de concentració nazis. Promet ser molt emocionant. El concert tindrà lloc el 3 de maig al Palau de la Música i sortejarem entrades en aquesta casa. Una entrada doble per aquesta ocasió. Us anirem informant. Què us agrada el teatre? Nosaltres us portem. El Teatre Gaudí de Barcelona és un dels nostres aliats, per exemple, i són uns campions que aguanten el tipus davant de l'emergència sanitària, amb obres com ara Van Gogh, Barcelona 24 hores, Aladdin o Set maneres de ser Hamlet. Què us agrada viatjar? Els nostres viatges, amb molts avantatges, també sempre de la mà de Root Travel. Estem esperant que s'obren les portes, les fronteres, els confinaments per tornar a viatjar. Ara mateix Root Travel continua planificant per quan es pugui viatjar i que es pugui fer amb totes les mesures de seguretat. Ho tindran tot preparat. Si voleu interessar-vos pels plans que tenen a Root Travel, us passo el contacte, és el 93-467-3244, o també podeu enviar un correu a info@roottravel.es. Sempre amb els millors avantatges de part del Club Més Amics. I vinga, rematada final, tipo Sergio Ramos, amb la cistella Cap Bravo. Cada setmana, per gentilesa dels nostres amics dels supermercats Cap Bravo, us oferim aquesta magnífica cistella preparada amb tota delicadesa. Aquest mes, delicatessen. Aquest mes han muntat una cistella fantàstica amb selecció de productes bàsics per ajudar-nos amb la rutina, amb el dia a dia, per gaudir també, tenir petits capricis que són necessaris i per tenir de tot. Trobareu ingredients essencials, molt saborosos, i per marinar-ho tot, ocupant un lloc important, l'oli siurana d'oliva, que sona de categoria. I per cuidar-nos també la higiene, per tenir cremetes, totes aquestes coses venen amb la cistella Cap Bravo. Doncs vinga, la guanyadora de la cistella d'aquesta setmana, Jordi, per favor. M'he caigut en la cadira amb aquest redoble. Ara m'aixeco i us ho dic. Serà la guanyadora Josefina Borràs, que ens ha escrit des de Barcelona, membre del Club Més Amics. Josefina, enhorabona, ens posem en contacte amb tu i t'expliquem com recollir la cistella. Tu ja tens experiència. I vinga, recollim, ens acomiadem, en uns dies tornem, no us deixeu res del vermut, que no quedin quatre patates, que això és ridícul. I escolta, mercè, Joan, gran cosa això del club, oi?
Jo també estic totalment d'acord,
Sí.
Vale. Ràdio Estel,
una forma de ser.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar del confinament comarcal que des del passat divendres ha tornat a decretar el Procicat. Tot i aquest confinament, l'alcaldessa de Barcelona, ho recordarà, Ada Colau, ja va assegurar que preferiria un confinament metropolità més que comarcal en el cas de Barcelona. Però com ho veuen tot plegat les poblacions de l'àrea metropolitana? En parlem aquesta hora amb l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de l'àrea de cohesió social, ciutadania i benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Deixi'm preguntar-li, i abans d'entrar en la qüestió que volíem tractar avui, com està actuant la ciutadania, a parer seu, davant les restriccions? És a dir, segueixen complint les restriccions o el desgast fa que sempre ens acabem saltant confinaments i tocs de queda?
Jo crec que moltes vegades posem l'èmfasi en les excepcions i no en la majoria. Jo crec que la majoria dels ciutadans i ciutadanes, almenys l'experiència que nosaltres tenim a la nostra ciutat i a la nostra comarca, són responsables i compleixen majoritàriament no solament les restriccions, sinó que, a banda de les restriccions, com dèiem abans, doncs, a totes les indicacions de les autoritats sanitàries. Mm. Evidentment, sempre hi ha doncs, alguna minoria que no ho és tant i que moltes vegades incompleix algunes d'aquestes restriccions. Però insisteixo, des del meu punt de vista, i no solament des del meu punt de vista, sinó des de la meva experiència concreta a la nostra ciutat, majoritàriament la gent està preocupada, la gent, assumeix les seves responsabilitats i majoritàriament és prudent.
I en tant que membre de la realitat política del nostre país, deixi'm preguntar-li també si creu que des de la política s'estan explicant bé les mesures que calen prendre en cada moment.
Jo crec que, a veure, més que des de la política, crec que hem de diferenciar què són les institucions, no? Les institucions són organismes públics que tenen la responsabilitat de gestionar les situacions que afecten els ciutadans i ciutadanes. I, evidentment, estem parlant ara d'una pandèmia mundial que té diferents nivells de governança en la seva gestió, i això és complicat. Comencem des de, a nivell, diguéssim, internacional, des de la OMS, fins a arribar a Sant Boi, per exemple, des d'organismes internacionals, passant després per organismes supramunicipals, com pot ser la Unió Europea, com poden ser altres lògiques, després passant per organismes estatals i després arribant als organismes autonòmics i locals, hi ha tota una lògica complexa, no? És un dels reptes també nosaltres de gestionar aquesta governança. Jo crec que hem d'assumir, i a vegades ens oblidem, de que estem gestionant una situació inèdita mundialment i històricament. Mai ningú havia hagut d'abordar una situació d'aquestes característiques. I és normal que al llarg de la seva gestió apareixin incerteses, apareixin canvis inclús en les orientacions, perquè a mesura que es va investigant, a mesura que tota la part més científica, més sanitària, va avançant amb el coneixement de la pandèmia i del virus, van sortint noves situacions. I això, clar, moltes vegades es viuen com a missatges que en algun moment, no és que siguin contradictoris, però són diferents, però és que hem d'abordar que aquests missatges van evolucionar amb el temps. El coneixement que tenim en aquests moments del virus no té res a veure amb el coneixement que tenim ara fa just un any. Allà en aquells moments es donaven uns missatges perquè eren els missatges que les autoritats sanitàries i que l'entorn sanitari comunicaven a les institucions i les institucions tenen l'obligació de transmitir-ho a la ciutadania, però aquells coneixements d'aquell moment no tenen res a veure, insisteixo, amb els començaments actuals. Per tant, el tema de la... Si fas referència a l'evolució de la gestió de les vacunes, passa el mateix. Del que sabíem de les vacunes fa, just quan començava tota la lògica de les inoculacions de vacunes, que va començar, si recordeu, a finals del desembre, a mitjans de desembre de l'any passat, fins ara, han passat uns mesos, van apareixent noves vacunes, van apareixent noves lògiques d'aquestes vacunes, i les autoritats sanitàries recomanen una sèrie d'indicacions que són el que fan el que fem a les autoritats públiques, que després es transmet a la ciutadania, que a vegades poden semblar que són, poden gestionar i poden provocar moltes vegades malestar, inclús inclús dubtes, no? És normal. És veritat que les autoritats hem d'intentar evitar al màxim situacions d'incertesa, hem d'intentar gestionar aquestes situacions per generar climes positius, climes predisposats, no? A abordar aquesta situació en positiu, però a veure, justament jo crec que hi ha una cosa molt important, que és que la gent vol certeses on no n'hi ha. I moltes vegades la gestió pública, que són mandataris, que el que fem és escoltar les autoritats sanitàries, hem de generar situacions d'estabilitat i de seguretat quan estem abordant una cosa que ni és estable ni és segura.
Recordem que avui estem parlant aquest matí en aquest programa amb l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de l'àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, senyora Lluïsa Moret. Ara sí, entrem en el que deia també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la setmana passada pel que fa al nou confinament comarcal dictat de nou pel Procicat. A finals de setmana, si ho recorden, Ada Colau deia això.
No tenim ànim de polemitzar, però demanem clarament que revisin el cas de Barcelona i l'àrea metropolitana, que és singular per la seva densitat de població i que per aconseguir reduir els contactes i els contagis creiem que és evident, i així ho diuen també els professionals sanitaris, que amb criteris estrictament sanitaris és millor passar a un confinament metropolità i no comarcal.
I estaria d'acord l'alcaldessa de Sant Boi amb aquesta proposta?
A veure, jo, en principi, nosaltres, quan dic nosaltres, no solament sóc jo, sinó que això que et diré ara està consensuat amb una part important dels alcaldes i les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat. Sant Boi pertany a la comarca del Baix Llobregat, alhora que també és una de les 36 ciutats metropolitanes i, per tant, que forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, d'entrada, nosaltres no estaríem d'acord, no hi estaríem en contra. Vull dir, un confinament metropolità té certes lògiques, perquè és veritat que les mobilitats i dels ciutadans i ciutadanes per molts motius, per temes professionals, acadèmics, inclús culturals, es vinculen d'una forma molt important en Barcelona. Tot i així, tenim una preocupació, i és el que hem esmentat públicament, molt d'aquests alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat. Aquesta proposta el que fa és, trencar la comarca, no? El que fa és que una part de la comarca del Baix Llobregat, sobretot la part centre i nord, quedaria fora d'aquesta zona. I llavors el que faríem és que no ens podríem moure des de la lògica més de proximitat territorial, no? Perquè hem de comptar que dintre de l'àrea metropolitana només hi ha un número determinat de municipis del Baix Llobregat. Per tant, nosaltres el que proposem és que d'entrada, no estem en contra de la proposta de l'alcaldessa de Barcelona, però plantegem una reflexió més àmplia en el que intentem que les comarques de les que formen part dels municipis metropolitans no es trenquin i que intentem buscar una lògica de restriccions una mica més àmplia.
Ara em deia, d'entrada no hi estaríem en contra, però deixi'm preguntar-li pels que no n'entenem de tot plegat, per què amplia la zona de mobilitat geogràfica precisament d'on hi ha més densitat de població a Catalunya, ha de ser més positiu a l'hora d'evitar més contagis?
Bueno, perquè hi ha una sèrie de moviments que són naturals i que no els podem impedir. És a dir, tot i les restriccions, hem de comptar que, per exemple, una part superimportant de ciutadans i ciutadanes de Sant Boi treballen a Barcelona o estudien a Barcelona o, per exemple, hi havia també una proposta que es feia des de l'Ajuntament de Barcelona que, si recordeu, fa referència, per exemple, al sector cultural. Majoritàriament, l'oferta cultural està a Barcelona i un sector que econòmicament ho està passant molt malament. En aquestes restriccions, molts ciutadans i ciutadanes que tenien entrades, que tenien ja compromisos, no?, per assistir a oferta cultural de la ciutat, no hi podran anar. Per tant, hi ha tota una sèrie de lògiques que són naturals més enllà de les restriccions, i és incorporar en aquestes mesures restrictives una mirada de vida quotidiana. Sempre diem que en les restriccions, que respectem absolutament, perquè entenem que, com he dit abans, que no és fàcil gestionar aquesta pandèmia, i que les autoritats sanitàries, lògicament, el que volen i que respectem absolutament és els beneficis sanitaris al màxim, doncs sempre diem que també s'hauria d'incorporar una mica la mirada local, la mirada dels municipis, la mirada de la vida quotidiana, perquè moltes vegades, tot i que vulguem, aquestes restriccions han de contemplar, insisteixo, aquests moviments naturals que no els podem impedir i que es produiran.
Si aquesta proposta s'acaba aplicant, alcaldessa, no seria això en detriment del que puguin pensar pobles més petits amb un nivell més baix en relació al contagi de Covid?
Sí, bueno, és el que comentava abans. Vull dir, jo crec que aquestes decisions no són fàcils, no són blanques o negres. En aquests moments, i sobretot en aquests moments, que sembla que les dades epidemiològiques no tornen a ser positives, no? Home, han de ser molt curosos i molt responsables respecte a les mesures que es prenen. Insisteixo que nosaltres tenim total respecte, quan dic nosaltres, dic que les administracions locals en aquest cas, total respecte a les propostes i a les indicacions de les autoritats sanitàries. Són ells, com dèiem abans, els que coneixen millor la situació, perquè aquí hem de pensar una cosa. Se solapen moltes, en aquestes lògiques territorials, se solapen moltes divisions. Una és a l'àmbit territorial, l'altra són les comarques geogràfiques i administratives, però l'altra són les zones sanitàries, que no coincideixen ni amb una cosa ni amb l'altra. Per exemple, si parles de Sant Boi, nosaltres som de l'àrea metropolitana sud i compartim àrea sanitària amb municipis que no tenen res a veure ni amb la comarca ni amb l'àrea metropolitana, i al revés. Per tant, tot és molt relatiu en aquest sentit, no? A veure, nosaltres, insisteixo, la meva opinió i la d'altres alcaldes i alcaldesses de la comarca, és que la nostra comarca del Baix Llobregat no es trenqui. No es trenqui perquè no té cap sentit que aquesta unitat administrativa que funcionem territorialment i administrativament quedi partida per la meitat. Aquesta és una de les nostres premisses inicials. Davant una proposta de metropolitana com és la que fa la pròpia alcaldessa de Barcelona, el que diem és que d'entrada no hi estem en contra, però que s'ha de reflexionar justament per valorar això que m'estàs dient tu, aquests impactes en municipis més petits o aquests impactes en altres territoris que no són metropolitans però que es veuen afectades per aquesta proposta de restriccions.
Per fer-ho possible, hem tingut converses ja amb l'alcaldessa de Barcelona o amb la Generalitat?
Bueno, en principi, jo no, directament, però sí que em consta que des de la comarca, des del Consell Comarcal, evidentment, s'ha rebut la proposta i hi ha hagut algunes converses en aquest sentit. Respecte a la Generalitat, jo ho desconec. Jo estic dient la meva opinió, i no solament la meva opinió, sinó la meva opinió contrastada i compartida amb una part important dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Llobregat.
Com que avui estem parlant amb l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, alcaldessa, deixi'm preguntar-li també per la vacunació a Sant Boi. Com està anant tot plegat?
Bueno, en principi bé, com a tot arreu, suposo. Hem evolucionat des del quilòmetre zero, com dèiem abans, no? Que va començar el desembre. Fins ara tindrem aproximadament, nosaltres estem parlant, som una ciutat de 83.000 habitants, i aproximadament en aquests moments s'haurà vacunat al voltant de 14-15.000 persones. La primera etapa s'ha complert gairebé en tota la seva totalitat, tota l'etapa que feia referència a la vacunació de totes les persones que viuen a les residències, els professionals sanitaris, sociosanitaris, dels ambulatoris, de l'hospital, de les residències, dels sociosanitaris, també majoritàriament dels professionals essencials, com els professionals dels entorns educatius, de la seguretat dels cossos de seguretat. I ara també s'estava gairebé, jo crec que finalitzant, que es fa ara des dels ambulatoris, des de la vacunació de les persones més grans de 80 anys i de les persones que tenen alguna dependència important. Ara estem amb tota la lògica de la nova etapa, no? De la vacunació de les persones entre 60 i 65 anys i després les de 70. En aquest cas, aquestes persones fins ara es vacunaven a Sant Boi, però amb les noves propostes de les autoritats sanitàries s'han fet 5 punts de vacunació globals a la nostra àrea sanitària, i llavors ara les persones de Sant Boi de 65 anys, 60-65 anys, s'han de desplaçar a Cornellà o a Hospitalet. I, bueno, insisteixo, la nostra proposta, la nostra valoració és que és positiva, el que volem és que tothom es vacuni el abans possible. Hem estat sempre a disposició, en aquest cas del Servei Català de la Salut, cedint espais doncs justament perquè es poguessin fer aquestes vacunacions el millor possible, tant centres cívics de la ciutat com Can Massallera i l'Olivera, que és un poliesportiu, i res, insisteixo, desitjant que siguin moltes, cada vegada més i més ràpides.
Deixem fer-li l'última pregunta respecte a la vacunació. Com sap, fins ara hem viscut una llarga etapa de vacunació lenta que ara doncs, ha agafat un cert ritme i que podria millorar a partir de la vacuna de Janssen. Qui no ha fet prou els deures, segons l'alcaldessa de Sant Boi? Generalitat, Moncloa o Europa?
Com et deia abans, jo més difícil jutjar, insisteixo, la gestió d'algú absolutament complicadíssim. Jo crec que durant tota la pandèmia, des dels diferents municipis, nosaltres ja sabeu que Sant Boi forma part d'aquests primers municipis que el 17 de juliol de l'any passat doncs, van tenir restriccions extraordinàries doncs, en l'àrea metropolitana. Mm-hmm. I des del primer moment ens hem coordinat sempre amb la Generalitat, lògicament és el nostre interlocutor supramunicipal. El que puc dir és que el que no faré és qüestionar ningú. No ho he fet i no ho faré mai. L'únic que puc dir és que doncs és una situació molt complicada que necessita absolutament el treball doncs, des de la governança en primer nivell, és a dir, des de la interacció absoluta entre els diferents nivells d'administració. I això sí que ho dic i ho diré sempre. En totes les decisions que es prenguin, jo crec que seria oportú que es tinguin en compte la mirada local. Perquè moltes vegades aquesta mirada local, que és la que està a la proximitat, que està a peu de carrer i que sap quines són les realitats doncs, de cada municipi, doncs, pot aportar matisos que moltes vegades des d'altres llocs costa de veure. Però insisteixo que el que no faré és qüestionar, simplement diré que és molt difícil de gestionar i que sí, el que és imprescindible és treballar plegats, coordinar-se i sobretot posar al centre i per davant de qualsevol altra consideració la lluita contra el virus.
Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de l'àrea de cohesió social, ciutadania i benestar de la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Doncs escolteu, moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició. Una abraçada també.
Ràdio Estel, segona vegada.
Bon dia a tothom, què tal? Bon dilluns, bona setmana. Avui us presento un ànec amb peres. Boníssim, ja veureu, espectacular. Els ingredients que necessitem per 4 persones són un ànec tallat a octaus, dues cebes, un porro, una pastanaga, una cullerada sopera de tomàquet concentrat, 2 dents d'all, 3 peres, herbes provençals, un litre de brou de pollastre, un got de vi ranci, picada, la picada faria amb ametlla, carquinyoli o galeta, julivert, all i una mica de xocolata, oli, sal i pebre. El primer que farem és que salpebrem l'ànec, els daus d'ànec, els talls d'ànec, i el daurem en oli d'oliva ben calent i reservem. No posarem molt oli perquè l'ànec ja ha de ser anar molt greix, val? Però sí que ens interessa durar-lo bé i reservar-lo fora de la cassola. En aquest cas utilitzarem una cassola baixa. En aquesta mateixa cassola, amb el mateix oli que ha de ser anar l'ànec, sofregim les verdures que tallarem ben petites. Per tant, la ceba, la pastanaga, el porro, l'all... Tot això ben talladet, molt petit i... els posem a sofregir. Quan tot plegat tingui un color daurat i una textura molt melosa, és a dir, necessitarem uns 25 minuts tranquil·lament, de foc mig, anar fent xup-xup, entre 25 i 35 minuts, aleshores afegirem el tomàquet, sal, pebre i les herbes provençals. Remenem 3 o 4 minutets i afegirem el got de vi ranci. I pugem una mica el foc per evaporar l'alcohol. Això en un minut i mig ja ho tindrem fet. Ja haurem evaporat l'alcohol, veurem que tot el sofregit està més caramelitzat. És aleshores quan aquell ànec que havíem reservat el tornem a la cassola. Tornem l'ànec a la cassola, remenem bé perquè s'impregni de tot el sofregit que hem fet i afegim el brou de pollastre, i cuinarem aproximadament durant una hora i mitja, una hora 45, depèn de la frescor de l'ànec, entre una hora i mitja i dues hores, fent xup-xup, poc a poc, anar coent. Al final de tot, quan ja només faltin 10 minuts, afegirem les peres pelades i tallades a daus, junt amb la picada. Això és el que tindrem que incorporar, la picada i les peres pelades. I ja està, simplement farem els últims 10 minuts de xup-xup i ja ho tenim llest. No cal dir que, com tots els guisats d'aquest tipus, el dia següent tot està millor. El sofregit haurà impregnat bé el brou, l'ànec, la pera, s'haurà empapat de tot el brou que s'ha anat fent. Així que res, espero que us animeu a fer-lo i veureu que està deliciós. Salut!
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.